Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, què tal? Benvinguts al Revolució. Avui començarem el programa fent-li cas a una dona que va ser tota una pionera, Amelia Earhart, pionera de l'aviació nord-americana durant els primers anys del segle XX. I va dir una cosa d'aquelles que són tan òbvies que a vegades no ens n'adonem. Va dir, la forma més efectiva de fer una cosa és començar a fer-la. Que dius, sí, clar, sí, obvi, però... oi que de vegades no ho fem? Doncs apliquem el que fa l'Amelia Earhart, nosaltres també ho farem, perquè ara mateix comencem un programa de ràdio, ens hi posem, i com sempre ens hi posem amb quatre motius per escoltar el Revolució. Motiu número 1. Conversa amb l'actriu Diana Gómez, una actriu que ha sabut aprofitar l'oportunitat que li va arribar gràcies a les plataformes televisives, una actriu plena de present i sobretot també de futur. Motiu número 2. Barcelona serà la seu d'aquí uns mesos del World Peace Forum, una iniciativa que aposta per la pau des del foment del talent i la innovació. En parlarem amb el Bru Reculons. Motiu número 3. Liliana Arroyo serà amb nosaltres per parlar d'un problema greu que cal afrontar i sobretot solucionar, la bretxa digital. Què és? En parlarem ara. I motiu número 4, acabarem el programa amb una notícia que pot ser l'inici d'una revolució mundial. L'Àlex Saiz ens explicarà com ha aconseguit que el Banc d'Espanya l'autoritzi a emetre els primers euros digitals de la història. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise. Avui a la Revolució amb nosaltres la Diana Gómez, que és una d'aquelles actrius que sap què és guanyar-se a pols un lloc en una professió on ningú regala res. Ha sabut aprofitar les oportunitats que ha tingut i també ha sabut treure partit de les propostes professionals que potser no eren tan bones. I fins fa molt poc l'hem pogut veure a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya amb un espectacle d'un nom, Diana, una mica difícil de dir. Upgivenet, ho dic bé, això?
No, seria Upgivenet.
No, com, a veure, digue-ho bé, tu.
Upgivenhet.
Upgivenhet, vale, perfecte.
Sí, perquè és en suec, llavors sí, en comptes de up, que seria en anglès, és up.
El comences a l'espectacle saludant en molts idiomes diferents, no?
Sí, de fet començo en suec, velkommen, que no és willkommen, és velkommen, que és en suec.
Velkommen i tot plegat, no? Ja has acabat, no?, de la sala tallers. I ara què? Ara estàs preparant nou projecte? Estàs esperant? On estàs ara mateix?
Ara estic esperant, en l'espera absoluta, amb ganes de descansar, perquè també em va passar que vaig acabar la tercera temporada de Valeria i vaig enganxar amb els assajos d'Upgivenhet. I la veritat és que no tinc cap projecte. Sí que és cert que amb Upgivenhet segurament sortirà a gira per Catalunya, però segurament fins a finals d'any, no, per dates de tothom, no podran sortir. Llavors, ara, esperar que s'estreni Valeria i a l'espera. Amb ganes de descansar, sí que jo crec que els 2-3 primers mesos, si no surt cap projecte, per mi, fantàstic, perquè tinc ganes de descansar, i a partir d'aquests 2 mesos ja començaré a preocupar-me.
Clar, aquesta primera part de la frase que has dit, fa uns anys no l'hauries dit ni boja, no? Allò de dir, no, si no surt res, bé, perquè necessito descansar, no? Realment, la teva carrera no ha estat fàcil com a actriu.
No, la veritat és que ha estat... No, també he de dir que em sento bastant afortunada, perquè he tingut oportunitats i he anat treballant. I crec que ha estat bastant cíclica. Cicles de bastanta feina i d'anar fent bé, i cicles de cop de, bueno, un buit molt gran. I també és cert que a vegades enganxava moltes feines, però que potser no estaven tan ben pagades com perquè en les èpoques d'una feina jo pogués estar tranquil·la, d'alguna manera.
Valeria va ser per tu un regal, no? Segurament, en aquest sentit. Potser diríem que és la sèrie o la feina que marca un abans i un després a la teva carrera com a actriu, o seria exagerar molt dir això?
No sé si és molt exagerat. Sí que jo sento que, per mi, els abans i després... O sigui, hi ha hagut diversos projectes que han estat un abans i un després. Primer va ser Ponte Viejo, que per mi va ser una sèrie que em va donar moltes eines a nivell audiovisual, que va ser una escola, perquè també havies d'estudiar textos d'un dia per l'altre, una quantitat enorme de textos, i va ser una escola. Després, per mi, la segona va ser El Crac, perquè de cop vaig tenir l'oportunitat de fer un personatge que m'anava bastant a la contra, però que vaig sentir que vaig fer feina, és a dir, que amb el Joel i l'Héctor estic molt agraïda perquè van fer feina, de veritat, com a actriu. I per mi, Valeria, també, òbviament, ha estat un punt d'inflexió, també perquè va arribar en un moment de tendències, d'èpoques de no feina, de buscar altres feines, econòmicament més inestable, i de cop, a més va ser just quan vaig fer 30 anys, va arribar Valeria i ha estat una gran oportunitat, ha estat també una oportunitat per donar-me a conèixer a molta gent que segurament no em coneixia, i després fent un personatge protagonista que, a més, al principi jo pensava que aquests tipus de personatges en el seu moment estaven destinats per gent coneguda. I que me'l donessin a mi, que tampoc no era tan coneguda, per mi va ser un canvi i una gran oportunitat. I també una responsabilitat molt gran.
Clar, però en aquest món el que passa és que un dia ets una actriu que no és coneguda i l'endemà, literalment, ja, tot això ha canviat. Ha canviat radicalment, a més, no?
Ha canviat sobretot també per Netflix i per les plataformes, perquè de cop tu fas una feina aquí, a Madrid, i la veuen a 192 països. I clar, això canvia completament. És a dir, ja no és només que... Jo crec que també la gent que va viure abans les sèries que es feien a la televisió en obert, que també eren super seguides a nivell estatal o a nivell de Catalunya, per exemple, tipus Vent del Pla, que era molt coneguda, la gent la seguia molt i també tenien molt públic, però ara el públic d'alguna manera és com que es fa gran i ets coneguda a països i t'escriuen a països que dius, ostres, és molt fort que des d'allà m'estiguin mirant i vulguin tenir temps per escriure'm, per donar-me l'enhorabona o per dir-me el que els hi semblat o el que sigui.
Clar. Abans de Valeria, 30 anys, què estaves fent?
Abans de Valeria...
No era un bon moment, no era un gaire bon moment per tu, no? Professional?
La veritat és que va canviar uns mesos abans de que em sortís el càsting de Valeria, perquè vaig començar 45 Revoluciones, que és una sèrie que es va estrenar a Antena 3 i que no va tenir gens d'èxit, que després ara està a Netflix, justament, i em van agafar vaig fer un càsting per La Casa de Papel, que no em van agafar, i després, al cap de 2 mesos, em van trucar i em van dir, mira, hi ha un personatge molt petit, que de moment crec que hi ha un parell o tres d'escenes, no podem prometre més, però és un personatge molt petit, però que ens agradaria molt que estigués la Diana. I vaig acceptar. Aquest personatge era la Tatiana, la dona, l'última dona de Berlín.
Sí.
I llavors va passar que quan va sortir Valeria hi havia com problemes de poder compaginar els dos projectes. Però finalment ho vam aconseguir i la veritat és que aquí va començar una mica el canvi de tot.
Diries que Valeria en aquest sentit va ser més gran que haver sortit a La Casa de Papel? Perquè La Casa de Papel, no cal que diguem, evidentment, no estem explicant cap secret, que és una sèrie que, vaja, que ha estat una revolució en tots els sentits a tot el món, i sortir a La Casa de Papel sí que és catapultar-se directament a una audiència multimilionària a tot el món, no?
Sí. Clar, el que va passar és que al principi a La Casa de Papel... Clar, jo sortia com molt poquet i era com una mica més anecdòtic. No va ser fins l'última temporada, que a més això també va ser una sorpresa, perquè com que van escrivint una mica sobre la marxa i jo tampoc no sabia quina seria la dimensió d'aquest personatge. I amb Valeria, en canvi, sí que... Clar, la sèrie es diu Valeria, el meu personatge és la Valeria, i de cop...
Havies de sortir una mica, això, no? De tant en tant.
Això, posar-ho allà i l'abast mundial sí que va ser un canvi. A més, també Valeria va arribar enmig del confinament, que la gent no tenia altra cosa a fer que mirar sèries, i crec que això també va ser un dels motius pels quals Valeria va triomfar tant.
Avui estem al Revolució conversant amb l'actriu Diana Gómez. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? A més, jo suposo que l'arribada de les plataformes, dic arribada com si hagués arribat ahir, però els últims anys ha estat una enorme oportunitat per tota la gent de la professió, no? De cop i volta han aparegut sèries i projectes com mai abans, no? I les persones que els costava trobar feina, com a mínim, i que eren bons professionals, ara tenen allà com a mínim un lloc on trobar alguna cosa per fer, no? També.
Sí, per mi hi ha dos punts. Per un costat sí que és veritat que és una gran oportunitat de feina i que sí que s'està creant una mica una indústria, però alhora tinc la sensació que últimament també es van fent una mica sèries i pel·lícules com a xurros. És a dir, que potser a nivell de producció, a nivell de temps en els quals es triga a rodar una sèrie o una pel·lícula, com que s'està comprovant que potser en menys temps funcionen, doncs la veritat és que hi ha molt poc temps i és una mica estressant a vegades estar dintre un projecte perquè tothom vol fer bé la seva feina i com menys temps hi ha, menys oportunitats hi ha que el projecte acabi sortint bé. I llavors crec que a més aquests dos, tres últims anys després de la pandèmia potser és veritat que hi ha molts projectes, però també fa una mica de por perquè hi ha pocs temps, perquè tampoc no s'està donant oportunitats potser a que facin més temporades. Vull dir que és una mica com fer. I també passa de que moltes productores petites ho tenen més difícil, potser, a vegades, perquè diguem-ne que les plataformes són el mastodonte, d'alguna manera. Mm-hmm.
Passem de la Casa de Papel de Valeria al Teatre Nacional, com dèiem, a la Sala Tallers, que és una de les sales petites del TNC, amb un projecte també petit, que és, ho diré malament una altra vegada, Upgivenet. No sé si hi estàs d'acord. No hi ha feines grans ni petites, ni feines bones ni dolentes en la teva professió, o sí?
No, per mi no. No hi ha projectes petits, grans. És que va una mica depenent del personatge. Perquè, per exemple, per mi Upgivenhead jo no ho considero en cap cas un projecte petit. Ha estat un procés meravellós, una companyia preciosa. I a més amb una oportunitat de joc i amb un personatge que també tenia un viatge emocional que a mi em feia gaudir molt fent aquesta funció. M'ho he passat superbé, amb els meus companys m'ho he passat molt bé i en canvi jo considero que és una bona feina, que crec que ho hem donat tot i que també d'alguna manera veure que també la resposta ha estat exaurir abans de començar, també ens dona molta alegria. Mm.
No, deia petita només per comparació amb un projecte com
sí.
Com la Casa de Papel, no? Que, clar...
Sí, t'entenc. Sí, això des de fora jo entenc que moltes vegades sigui així. Però vivint-ho des de dins, clar, per mi el viatge emocional del personatge d'Upgivenhead i el de la Casa de Papel són completament diferents i he tingut més oportunitat d'anar una mica més enllà de la meva zona de confort amb el personatge d'Upgivenhead perquè també tens un viatge emocional més gran que no pas el que hi ha en una sèrie en la qual jo, per exemple, faig un personatge secundari. Llavors, són coses diferents i també són maneres de treballar diferent perquè també amb una funció de teatre tens l'oportunitat d'assajar durant dos mesos i pico que hem estat amb aquesta. I a la Casa de Papel, per exemple, vas una mica al dia, perquè a més també la Casa de Papel és un projecte que van escrivint una mica sobre la marxa i llavors a tu et van venint guions i vas descobrint com evoluciona el teu personatge.
A la teva professió, tu què consideres que és... Quina seria la definició d'èxit per una actriu?
És molt complicat. Jo crec que depèn de cada persona posarà l'èxit en una cosa o una altra. Per mi és una barreja de gaudir fent un projecte, de fer la teva feina, de sentir que estàs una mica com estirant el xiclet, o sigui, és molt complicat d'explicar, però és com sentir això, com que estàs sortint una mica de la teva zona de confort, que estàs descobrint noves maneres o que estàs com treballant profundament un personatge. I a més, suposo que l'èxit, en el fons, si tenim la mirada cap enfora, és una barreja d'èxit a nivell de, potser, de que et coneguin i també de prestigi, no? Perquè també tenim una professió que, en la qual és molt important el prestigi. D'aquí també, bueno, hi ha els premis, que d'alguna manera és la resposta a aquest prestigi. Llavors, l'èxit és una mica tot, perquè alhora també descobreixes que a vegades hi ha projectes que potser funcionen molt i que des de fora tenen un èxit aplastant, però tu potser ho has gaudit més fent una altra cosa. Llavors, és una mica complicat.
Com dèiem, el TNS l'hem vist fins fa poquet, evidentment a Netflix, a TV3 en el seu moment. També l'hem sentit a l'APM.
Ja que estic aquí a la tele, m'agradaria dir que torni Messi, algun dia. Sí, exactament, és com si estiguéssim parlant d'un ex que no te n'oblides mai. No ets feliç allà, ets feliç aquí. Ens hem de donar una segona oportunitat.
Que ets molt futbolera.
Soc superfutbolera, molt.
D'on et ve això?
Doncs això em ve del meu germà, perquè el meu germà és més gran que jo i sempre he jugat a futbol. I des de ben petita, que clar, cada cap de setmana l'anàvem a veure i a mi al principi no m'agradava gens ni m'interessava. I va haver-hi una època que jo tenia 11 o 12 anys que estava a l'Igualada, club futbol Igualada, i estava el juvenil i van començar com a guanyar molt, van guanyar també la Copa Catalunya. Llavors era un equip bo i allà m'hi vaig aficionar. Llavors a partir d'aquí també, paral·lelament, al Barça va arribar Ronaldinho i clar, llavors allà m'hi vaig enganxar de ple.
I vols dir que ha de tornar Messi?
Jo crec que sí. O sigui, és veritat que jo aquestes declaracions les vaig fer abans del Mundial i després del Mundial crec que la cosa està més complicada. Però a mi m'agradaria molt. Crec que a més Messi es mereix poder jugar, o sigui, no fer només un partit de costellada perquè la gent li faci un homenatge, sinó poder acomiadar-se aquí. A mi em faria molta il·lusió, a mi sí.
Que és el lloc on s'ha fet directament. Saps que al programa, evidentment, també parlem molt del món de l'empresa, de la tecnologia, sobretot. Ets molt tecnològica, tu, o no?
Sí, bastant. Però, és a dir, sí que, per exemple, el mòbil el faig servir molt, també és la meva eina de treball, però l'agenda, jo necessito tenir ahir una agenda de paper,
Jo
per
també.
Poder apuntar-me les coses. Sí, sí, sí.
No suporto
les agendes del mòbil i aquestes coses de quan t'envien invitacions per coses, no m'agrada.
Jo, si no està escrit, no existeix. Si no ho he escrit jo en un paper, en una agenda, no existeix. Ja puc posar el calendari, que està el calendar, m'és igual. Jo ho escric i aleshores existeix. Sí, estem igual, eh?
Sí, sí, sí.
Escolta, tenim... Digues.
Tinc més memòria. És a dir,
clar,
quan ho escric en un paper, em queda més a la memòria, perquè llavors ho veig mentalment. No sé, sóc molt visual.
Estem totalment alineats. Escolta, tenim un test digital del Revolució preparat per tu. Són respostes rapidetes a preguntes molt senzilles. Som-hi, vinga.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Moltíssims. Crec que ni sé el número. Molts, molts, molts. Moltíssims.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Correus no gaire. WhatsApps, jo crec que 100.
Un moment. Para. Estàs deixant WhatsApp sense contestar? Això em posa molt nerviós.
Sí, bueno, jo sóc aquest tipus de persona que ha deixat el WhatsApp sense contestar i, a més, des de fa temps. És a dir, potser tinc gent que em va felicitar quan va néixer el meu fill, per exemple, o d'aniversaris passats. I allò que dius, és que ara si contesto, contestaran. Llavors, és una conversa llarga.
Ja,
bueno, el tinc allà per obrir.
Però, perdó, sí, deixo. Es queda amb el tic blau o no els obres?
No els obro.
Ah, val,
no
ok, obro. Ja està, ja estic més tranquil. Sí, sí, més, sí, més.
Sí. Dues apps indispensables per tu?
Diria WhatsApp, segurament, i Spotify.
Molt bé.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Una cançó, diria Why, del musical Tic Tic Boom.
Què és aquest? Com la tenies preparada?
Perquè aquesta cançó la utilitzo per fer dormir el meu fill, perquè jo quan vaig parir feia molt poc que havia escoltat i que havia vist la pel·lícula de Tic Tic Boom, i em m'agrada molt,
sí.
I quan va néixer el meu fill li cantava les cançons i li posava. Llavors, al principi és cert que vam utilitzar molt una llista d'aquestes que dura 4 hores, que és un so que música cíclica. Però després no li va agradar i aquesta cançó li agradava molt i llavors l'hem posat moltes vegades. De fet, aquesta cançó és la més escoltada del meu 2022. Right here and now I'm gonna
spend my time this way. Vinga, que encara... Quantes preguntes queden? 3? 4? 4 preguntetes més. Vinga, que acabem.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Twitter.
Bé.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Unes 3 hores, crec que em surt. 3 i pico.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Que es pugui explicar, eh?
Sí, sí, que és el més estrany que he comprat per internet. Vaig intentar comprar allò que es posa als vidres dels cotxes com per tapar el sol i de cop em va arribar com una espècie de mitjó que es posa a la porta i crec que vaig fer una mala compra, però bueno, tenim aquella espècie de mitjó que sí que utilitzo. O sigui, sí que es fa servir com perquè no entri el sol, però és molt estrany.
Clar, no és digne d'una actriu, no.
És una cosa estranya, perquè a més crec que no el tenim ben enganxat, perquè és sobre velcro per un costat, no sé com es posa, però bueno, hem posat un mitjó.
Última.
Acaba la frase. El món digital...
és una eina supervàlida.
Perfecte. Doncs el que dèiem, de moment ara descansant després de veure-la a la sala de tallers del TNC amb Upgivenet, gira d'aquí molt poquet. Saps quan la comenceu o encara no?
Encara no. Jo crec que té pinta a finals d'any. Vull dir, però bueno, a finals d'any jo crec que tornarem a veure Upgivenet.
I també la podem veure a Netflix, evidentment, a La Casa de Papel i sobretot a Valeria, sèrie de la qual n'és la protagonista. Diana Gómez, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va, queda. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Vinga, va, queda.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Vinga, continuem el Revolució i ho fem ara mateix parlant amb el Bru Recolons, president de la Fundació Impulsa Talentum. Ben tornat al Revolució, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
També és el primer dia que coincidim.
Sí, sí, sí.
Encantat.
Molt de gust.
Espero que quan acabem tu també ho estiguis.
Sí, segur, home. Jo també ho espero.
Escolta, el primer que vas dir quan has entrat és 3 de març. És el dia. Què passa el dia 3 de març?
Mira, el 3 de març passen diverses coses, però les més importants són que en el Palau Martorell, que està davant de la Mercè, de la Basílica de la Mercè i de la Pompeu Fabra, presentem la tercera edició del nostre congrés, del Congrés Internacional de Gestió de Talent i Coneixement.
És el Talent Knowledge
Congrés. Congrés. presentem la campanya per poder fer la càtedra amb la Pompeu Fabra i altres universitats de diversos països, que serà la càtedra del talent i del coneixement, i comencem una campanya que, de fet, ja es pot començar a fer aportacions de crowdfunding, perquè volem que aquest congrés es quedi a Catalunya, que no se'n vagi a altres països. Volem que sigui Catalunya i Barcelona el centre mundial de l'estudi de la gestió del talent i del coneixement, i ho volem fer amb la garantia i la qualitat que donaria poder consolidar aquesta càtedra que estem construint.
I fer un crowdfunding, i com si aporten els diners a la vostra pàgina web?
Sí, és entrar a impulsatalentum.org, sí, que és la de la nostra fundació, i la gent pot fer aportacions per ajudar-nos, doncs això, a fer la càtedra, que es quedi el congrés aquí i poder-nos convertir en un referent mundial, el lloc on es discuteix, s'endreça, s'organitza i es parla del talent per millorar les organitzacions i per millorar el món.
Parla'ns una mica del Knowledge Congress. Que hi ha novetats aquest any, coses que vulguis destacar d'aquesta edició?
Sí, aquesta edició té un afegit molt, 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 molt potent, i és que coincideix en el temps amb el Congrés, amb el World Peace Forum, que és un fòrum que es fa cada any a favor de la pau, i que s'ha fet arreu del món. Aquesta és la 20a edició i no s'havia fet mai a Barcelona. I el que hem fet és, gràcies a la figura del Federico Mayor Zaragoza, Premi d'Honor Nostre d'Humanisme d'aquest any, doncs hem aconseguit juntar el Congrés del Talent, el nostre Congrés de Talent i Coneixement, amb el seu Fòrum Internacional de la Pau.
Aquest és el novembre, per això, no?
Sí, això és el novembre, però clar, sembla que no, però el temps passa volant i estem treballant amb que vinguin Premis Nobel, no només de la Pau, sinó de totes les disciplines, perquè des del món del talent i del coneixement el posem al servei de la pau, de crear estratègies de pau, de crear cultura de pau, de mirar com fer impossible que hi hagi conflictes. I és un any especialment important, perquè n'hi ha molts i molts riscos de que n'hi hagin més.
Jo suposo que, la gent que no ho acabem de conèixer bé del tot, sentim un congrés sobre coneixement i talent i pensem, què s'hi deu fer aquí, no? Què passa? Entres i què et trobes, no? Gent parlant de què?
Mira, el tema és que tothom parla de talent, polítics, economistes, empresaris, i tothom es posa la paraula talent a la boca,
sí,
però no hi ha hagut ningú que s'hagi dedicat a
categoritzar,
endreçar,
sí,
posar, diguéssim, endreçar la comunitat de gent que és capaç de treure talent, que és capaç de fidelitzar el talent i que és capaç de, amb el coneixement, millorar les organitzacions. Què vol dir això? Gent que es dedica a lideratge, gent que es dedica a la governança, gent que es dedica a la innovació financera, a implantar o incorporar en les organitzacions els intangibles, gent de totes les tecnologies i de tots els impactes que podem conèixer a través dels ODS, crear valor a les organitzacions i fer que les organitzacions no només creïn diners, sinó que siguin transformadores de la societat, en un moment en què és indispensable, perquè fem coses per arreglar aquest món o ens anem tots allà.
Ara t'anava a dir, sempre que parlem de talent, sempre inevitablement pensem només en el món de l'empresa o en el món artístic, però es necessita talent a tots els nivells, sobretot davant les reptes que tenim ara mateix, no? Talent per liderar, no? Que és una cosa que es troba molt a faltar en segons quins àmbits.
Sí, a veure, el talent al final no deixa de ser quelcom innat o quelcom que tothom té. A vegades hi ha gent que no arriba a descobrir quin és el seu talent.
Ah, però tothom el té, eh? Tothom en té algun.
Sí, sí, i la majoria de gent en té més d'un. Okay. El tema és
ara estàs parlant de mi, gràcies.
Sí, segurament. Normalment la gent que us dediqueu a la comunicació en teniu molts, perquè per arribar a comunicar heu de tenir moltes coses que dir, i per tant... Sí. És habitual. No, però el que vinc a dir és que les persones necessiten, quan són molt petites, això ho explica molt bé en Salamartín, necessiten que se'ls identifiqui el talent quan són molt petites, perquè és quan... mira, què és un talent? És una cosa que la fas perquè t'agrada molt, disfrutes, no et costa, i ets reconegut de seguida. Bé, si fóssim capaços de reconèixer el talent quan els nanos són petits, seria brutal. Total. Val, però després hi ha un altre moment que has de triar la teva vida professional. Què faràs? Ostres, tens 12, 13, 14 anys i collons et posen a davant d'una decisió.
Sí, que has de triar en moments en què l'última cosa que vols és triar.
Normalment no tens
cosa,
ni idea, no? De què estàs fent. Perquè no saps el que trobaràs. És que, és més, segurament, quan tu arribis al mercat laboral, el món haurà canviat, perquè cada vegada canvia més ràpid, amb la qual la i el propi sistema, que et podria dir, mira, escolta, hi ha aquestes opcions, tampoc et pot donar una solució definitiva. Però, bueno, per tant, s'ha de treballar molt i s'ha de parlar molt de talent i s'ha d'endreçar molt bé.
Estem parlant avui de talent, que és un tema que amb el Bruno Colons, vaja, és el seu tema. El teu talent és parlar de talent, eh? Tinc un cel i un infern a dins. A banda que, ara jo parlaré d'això molta estona, però a banda que moltes persones consideren que això del talent és una cosa que es té, però és una cosa que, no sé si es té o no, però sobretot es treballa molt, no? Tens un talent, però l'has de treballar per tenir-lo ben desenvolupat, també, no?
Sí, normalment el que passa és que si l'identifiques i el treballes, acabes tenint èxit, i d'una forma molt orgànica i molt natural i sense gran esforç. Però també estem veient, i ho veiem en els congressos i les jornades que organitzem, hi ha un element que és molt important i que ho condiciona tot. Per molt talent que tu vulguis tenir o que tinguis, hi ha una sèrie d'elements que en diuen els soft skills, les habilitats toves, que si no les desenvolupes no serveix de res.
Per exemple, què seria una...
Doncs la capacitat de treballar en equip, la capacitat d'escoltar, la capacitat de comunicar d'una manera molt ràpida un concepte molt clar, fer un pitch fantàstic, un elevator i quan et trobes a l'ascensor amb el Bill Gates i convèncer...
L'elevator pitch de tota la vida, eh?
Aquest és un... Però n'hi ha moltíssimes i són el 80% de les raons per les quals una persona continua treballant en una empresa i el 20% és allò que ha estudiat.
El 20% només. Sí. Escolta, hem parlat del Knowledge Congress, hem parlat del World Peace Forum. Hi ha un altre pot important també, que són els premis Talent en Comunicació. Per exemple, la Chantal el va recollir en Comunicació fa molt poquet, precisament.
Sí, sí, sí.
A més, ja en teniu en marxa la propera edició, també, dels Premis Talent.
La tenim en marxa, estem dissenyant la campanya i aprofitarem el 3 de març, com no, mentre fem doncs, la presentació del Congrés i de la càtedra, doncs aprofitarem perquè sigui el kick-off, perquè la gent pugui començar a inscriure's aquest any a les 30 categories de premis d'innovació en 30 àmbits diferents del món productiu.
Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna coseta, perquè ens queden 30 segons.
No, simplement demanar a la gent doncs, que s'estima aquest país doncs, que m'ajudin a consolidar aquest congrés, que es quedi aquí, que no se'n vagi a Madrid ni a Berlín ni enlloc, val? I bé, convidar a tothom a que aquest congrés mundial de la pau, que el farem molt més obert, no només hi haurà una part acadèmica, sinó molt participativa de la gent de Catalunya, doncs convidar-los a participar. Simplement, això és el que volia dir.
Participeu, i sobretot recordeu això del talent, que és molt important, eh? El 20% és la formació acadèmica, això m'agrada moltíssim, se m'ha quedat molt. I la resta és les coses que podem posar nosaltres amb esforç, amb iniciativa i amb coses com les que proposa el Bru Recolons.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A tu i felicitats pel programa. Ja sé que és una frase molt típica, però et felicito perquè...
Moltes gràcies, Bruno.
Ho has fet molt bé, eh? Tens talent,
eh? Merci.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Dona Estic.
Parlem de la bretxa digital, que malauradament existeix, i existeix per moltes raons, perquè no tothom és nadiu digital, perquè hi ha condicionants socioeconòmics o per altres qüestions. I en el món en què vivim no ens podem permetre que ningú es quedi enrere en la digitalització. Sí o sí, és una assignatura que tots hem d'aprovar. Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital, com estàs?
Molt bé, contenta d'acompanyar-vos, com sempre.
Nosaltres, que vinguis amb nosaltres també a explicar-nos això de la bretxa digital, que encara existeix, evidentment, no? I que genera molts problemes perquè, ja clar, si no estem digitalitzats, en algunes coses cada vegada més estem fora del món, no?
Absolutament. I, a més, aquesta bretxa digital és d'abast mundial, és d'abast global. I si una de les novetats que va anunciar els responsables de la GSMA, fa uns dies van fer una roda de premsa, la GSMA, sabeu, és aquesta entitat organitzadora del Mobile World Congress, que el tenim exactament d'aquí un mes, menys d'un mes.
Sí, sí, no estem parlant
a tort i a dret, perquè, clar, estem ja escalfant motors, és un gran esdeveniment per la ciutat i per la societat digital, també. Doncs en aquesta roda de premsa de l'edició 2023 van anunciar que està dedicada, és aquesta edició d'aquest any està dedicada justament a reduir la bretxa digital. Per tant, pensem com n'és important. I si voleu xifres, el que us puc dir és que la manca de connectivitat i la bretxa al voltant de l'ús, que no tot és poder accedir a un dispositiu o a connectivitat, està xifrada en 3.600 milions de persones al món, que si fem un càlcul ràpid, això
és gairebé la meitat.
Una de cada dues persones està desconnectada. I 400 milions de persones no tenen cobertura de base ampla de mòbil i, com us podeu imaginar, sobretot això passa en els àmbits rurals.
Clar, abans es plantejava com un luxe i ara és una necessitat. És tan necessari tenir bon accés a internet i a les xarxes com tenir aigua corrent, segons quins casos.
Absolutament,
no?
És com l'electricitat del segle XXI, i a més això coincideix plenament amb una de les prioritats de la direcció general que encapçalo, perquè ens imaginem no només que la gent pugui estar connectada, sinó que la gent pugui gaudir de formar part d'una societat digital que sigui madura. Jo sempre dic, no?, una societat digital madura és inclusiva i és justa. No pot ser que una de cada dues persones estigui desconnectada, no? I necessitem una ciutadania, doncs, que sigui crítica, que estigui capacitada i sobretot que estigui empoderada, que pugui decidir quines són les eines digitals que vol fer servir.
D'això es tracta. I escolta, com estem abordant aquesta bretxa digital? Quins són els punts fonamentals de la lluita per evitar-la?
Doncs els punts fonamentals són diversos perquè, com tu apuntaves en la introducció, és un tema bastant estructural que afecta, no? I aquí comença a parlar de la bretxa sociodigital, que no és només el tema digital, sinó que també té a veure amb quin lloc ocupes en la societat, no? I llavors tenim diversos projectes perquè el que volem fer és que la innovació digital incorpori també aquestes dimensions ètiques, no? I inclusives, és a dir, que la tecnologia estigui dissenyada, pensada en les persones, situant les persones al centre i no les persones com a usuaris, no? O com a clients, no? Que això és el que alguna cosa que acostuma a passar. Per tant, el que intentem és situar aquestes persones i les relacions d'aquestes persones al centre de la societat digital.
Heu detectat les causes principals, perquè hem dit algunes coses molt generals, no?
Sí.
De la bretxa digital. Quines són les causes principals que hi hagi aquesta distància que tenen algunes persones amb tot l'entorn digital?
Doncs depèn molt del context específic on anem, però a casa nostra, per exemple, les dades que tenim és que la bretxa digital respon a múltiples factors sociodemogràfics. Per explicar-ho ràpid, si tu sobreposes el mapa d'altres vulnerabilitats, per exemple, risc d'exclusió financera, risc d'exclusió social, amb el mapa d'exclusió digital, coincideixen en molt bona part. Per tant, creiem que és molt important posar-nos aquestes ulleres de la interseccionalitat, no? Mm-hmm. Per tenir en compte el que se li diuen, doncs, aquests factors creuats. El tema gènere és importantíssim. Les dones acostumen a estar més desconnectades que els homes. L'edat, sabem, doncs, que les dones grans especialment. A nivell de capacitats, també. La situació econòmica, la formació, el nivell d'estudis, l'origen geogràfic, no? Hi ha tota una sèrie de coses que afecten, però en les dades que tenim apareixen també qüestions subjectives com l'autoestima i la percepció o la confiança que tu tinguis a l'hora de fer servir aquesta tecnologia, que això és un debat que no estem tenint, però que ens agrada explorar amb els projectes que ara tenim en marxa, perquè això és importantíssim.
Clar, aquelles persones que diuen no me'n surto jo amb un ordinador al davant, el que sigui.
Exacte.
Ja es tanquen a si mateixes la possibilitat d'accedir, no?
Absolutament.
I perquè... això que dius de les dones, perdona? També és veritat que hi ha més bretxa digital en dones que no pas en homes?
Sí, és a dir, si jo et dic que el perfil de bretxa digital a Catalunya és una dona d'entorn rural, jubilada d'uns 75 anys. Aquest seria com el retrat robot, que no vol dir que siguin les úniques desconnectades, n'hi ha moltes més, I si ho posem en perspectiva global, també fa un parell d'anys la GSMA traia un estudi sobre la connectivitat global en perspectiva de gènere, i diguéssim, en els països allà on hi havia menys dispositius mòbils i menys connectivitat, els que també estaven més connectats eren els homes, no? Perquè per les dones, moltes vegades, per una qüestió cultural, tenir connectivitat, tenir un dispositiu propi, requereix superar una sèrie de barreres que encara no estan preparades a superar, no? O el seu entorn no està preparat
barreres
per superar.
Barreres culturals, eh?
Barreres culturals, perquè, clar, exclusivament,
sí. Es dona llibertat, per exemple, es dona independència, es dona coses que potser no acaben d'interessar, en segons quins contextos.
Exacte.
No? Projectes concrets que estigueu fent per revitar tot el tema de la bretxa digital?
Doncs tenim en marxa, primer, tota una xarxa de punts TIC, que són punts on la ciutadania es pot adreçar, doncs, a fer els seus tràmits o a fer formacions o a fer ús d'espais amb connexió. Tenim un sistema d'acreditació que es diu ACTIC, la certificació acreditativa de competències digitals. Tenim el Pla Donatic, que aquí el coneixeu la mar de bé, i crec que els oients també. Vaja, tenim moltíssimes coses, però... en termes de línies estratègiques dels propers anys, tenim una font de finançament important via Next Generation, no? Aquests projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que van directament a reduir aquestes bretxes més essencials que estàvem parlant a l'inici, no? Que són les d'ús i les d'accés i les d'ús bàsic. Per exemple, tenim un projecte de bons socials digitals on el que volem és fer arribar internet a llars que no tenen internet, i per tant és això, amb col·laboració amb les operadores i, a més, doncs, bonificar una part de la factura perquè el cost econòmic no sigui una barrera per poder disposar d'internet a casa, sobretot això, col·lectius de gent gran, famílies amb menors a càrrec, amb risc d'exclusió, que això té un impacte important, doncs, en el possible èxit escolar d'aquestes criatures, no? Per tant, doncs, fer una mica d'efecte dominó, simplement subvencionant la meitat de la factura del que és internet. I després tenim un altre projecte, que és com el buc insigne, no? de la Direcció General, que és el Pla de Xoc contra aquesta bretxa digital, que té a veure amb aquesta capacitació. Llavors estem creant tota una sèrie de continguts perquè tothom tingui el nivell que tingui de capacitació digital, tant si és zero, com si és mig, com si és avançat, pugui progressar en aquesta capacitat d'ús.
Per acabar, que també estem fora de temps, tornant al tema de la bretxa de gènere i tornant al mobile, que n'hem parlat just al principi, hi ha una bona notícia, no?, lligada al mobile i a la promoció del talent femení.
I tant. Una altra dada que van donar a la roda de premsa de la GSMA és que el 45% de les ponències aniran a càrrec de dones. És la primera vegada que crec que es comença a mesurar, no?, que no sigui el que en anglès diuen els all-male panels, no?, que no siguin congressos de només corbates i senyors, sinó que, bueno, i bermudes també n'hi ha al mobile, hem de dir, però que també hi hagi dones, no? Està molt bé que 45% de les ponències vagin a càrrec de dones, però nosaltres volem fer més. Una de les coses que estem preparant és una trobada internacional de dones emprenedores, que és bastant especial. Per una banda, ens vindran a visitar dones emprenedores de diferents països àrabs, que formen part d'un projecte, d'un programa, perdona, de Nacions Unides, que es diu Women Innovators Program, o sigui, un programa de dones innovadores. Llavors ens van passar els perfils d'aquestes dones, que venen, ja us dic, de països àrabs com Algèria, Egipte, Iraq, Marroc, Aràbia Saudí, Iemen, Sudan, val? Líbia, Líban, és a dir, en venen 16, una quinzena. Llavors el que hem fet és veure en quins àmbits estan innovant i en quins àmbits estan emprenent aquestes dones, i hem cridat a 15 dones catalanes que estan innovant en aquests mateixos àmbits per fer una mena de Tinder de dones innovadores.
Que xulo. I això serà a aquesta edició del mobile.
Això serà en aquesta edició, exacte, en el marc del mobile, a l'estand d'acció de la Generalitat, que hi haurà a la zona del 4 Years From Now.
Un al·licent més per apuntar-nos al mobile, com a mínim per estar-ne pendents. Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la GN. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Disrupció 4.0.
Us faig una pregunta que es contesta per si sola. No sé si teniu euros digitals? No, evidentment no, jo tampoc. Però si us faig la pregunta d'aquí uns mesos, Potser la resposta serà diferent, eh? No us ho perdeu als pròxims minuts del programa perquè parlarem precisament de què vol dir aquesta pregunta. Ara no tenim euros digitals, potser d'aquí uns mesos, potser sí. Àlex Saiz, CEO i fundador de la Fintech Money, com estàs?
Què tal? Com estem, Magrit?
Escolta, ens portes notícies fresques del Banc d'Espanya que us ha autoritzat a què exactament?
Ens ha autoritzat a emetre el que s'anomena stablecoins, monedes estables, que una moneda estable que nosaltres l'hem anomenat Eureme, que no deixa de ser res més que una rèplica de l'euro tal qual el tenim conegut fins a dia d'avui, amb una morfologia o amb unes particularitats una mica diferents a nivell tècnic, però que de cara al consumidor és pràcticament el mateix.
Ara us desgranem tot això, però això no s'havia fet abans mai, no?
Mai.
Ningú té euros digitals.
Tenim, sí i no, perquè els euros en part ja són digitals.
Sí.
Perquè el que veiem quan anem a un caixer, que demanem un extracte, o quan entrem a través de l'ordinador o el mòbil al nostre compte bancari, tot allò és digital, no? Mm. El tema està en que són digitals, però dintre fent servir un marc que és molt arcaic, que és el que coneixem tots com a SEPA, no? L'evolució de l'euro dintre de l'ecosistema SEPA pràcticament no ha existit, no ha evolucionat tècnicament. Llavors, què passa? Hi ha tot el tema, va penetrant a la societat, tot el tema de la cadena de blocs, la digitalització en plan macro, no? I el sector financer, com que són lobbies molt, molt, molt refractaris a evolucionar, perquè tot el que sigui evolució, innovació, els pot posar en perill el seu negoci, doncs és el sector que frena més i que es retrassa més el que és la penetració d'una digitalització avançada, no? Però en els últims anys, en tot el tema de les cadenes de blocs, de blockchain, s'ha anat avançant d'una manera molt, 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 molt ràpida i ens trobem, doncs, que ara sembla... I ara ja és un tema que res política, que ja no hi ha més temps, que serà una realitat, doncs, que els euros deixaran de circular per sobre aquelles vies de tren arcaiques que es diuen SEPA i passaran a circular per unes vies que es diuen cadena de blocs, no?
El blockchain famosíssim, eh?
Correcte.
Per tant, a veure, a nivell d'usuari, què notarem nosaltres? Vaja, perquè tu mateix ens ho deies, no? De fet, notarem ben poca diferència, o sí? A nivell d'ús, no sé si notarem gaire diferència. Com pagarem, per exemple?
A nivell d'ús, pràcticament no notaràs res. És més, tot el producte i el projecte que nosaltres hem fet amb el Banc d'Espanya, totes les maquetes i tots els pilots que tenim, no es percep enlloc que són euremes o que els euros van per sobre d'unes vies de tren diferents. Llavors, a nivell d'usuari, hi haurà molt, pràcticament, estaràs tractant amb euros digitals o amb euros antics, diríem, i no, ni te n'adonaràs, no? El tema serà més a nivell de funcionalitat, que hi haurà dies que diràs, ostres, ara puc fer això amb els euros que no m'ho hagués imaginat mai, no? Per exemple, doncs enviar diners a algú que estigui a Xile o Perú en mil·lisegons i que et costi 0,00001 cèntim, no? Per allà algú, i serien exemples molt simples. Després hi poden haver exemples de casos d'ús molt més avançats a nivell de funcionalitat i a nivell tècnic, no?
Val. I les altres diferències grans, quines són, per tant? A nivell d'empreses, a nivell dels propis bancs...
A veure, el potencial de desenvolupament d'eines i funcionalitats que al final reverteixen amb les empreses o els particulars és pràcticament infinita, no? Quines? Doncs en podríem anar definint i anar-ne dibuixant moltes, no? Per exemple, a dia d'avui, per posar exemples gràfics, i segur que n'hi ha que no els trauré sobre la taula i que encara ajudarien més a entendre el concepte, no? Però, per exemple, avui dia nosaltres anem a fer una compra online i resulta, doncs, que al compte bancari només hi tenim 300 euros quan estem comprant, doncs, no sé, una olla a pressió que en val 350. A dia d'avui la banca no permet a actors a tercers, com per exemple Amazon, a cridar el teu compte corrent i abans de fer tot el procés de confirmar la transacció o no, saber veure si tens més de 350 euros per fer la transacció. Seria un exemple absurd, no? Però és un cas d'ús, no? Altres casos d'ús, doncs, les empreses podrien dir, jo et poso tota la nòmina de tot l'any amb un cubell et posa unes limitacions, però tu pots anar tirant del teu saldo, que són, doncs, si cobres 40.000 euros l'any, o 30.000, o 50.000, els tens allà en un cubell, i tu, de manera lliure, et pots anar distribuint la teva nòmina anualitzada a la manera que tu et convingui més. Si has d'anar a vacances, doncs has d'agafar 10.000 euros, els agafes, però després tindràs uns llindars que no els pots superar, no? En fi, hi ha moltíssimes casuístiques, casos d'ús, que aniran apareixent a mesura que sigui realitat la digitalització real de l'euro, perquè el que ha fet la banca és no permetre que l'euro es digitalitzi. No ens permeten a les fintechs o a les empreses tecnològiques accedir al teu compte bancari i fer coses avançades amb els teus diners, no?
Clar, se n'ocupen ells, si de cas, amb tot el que això significa, no?
Tot el que puguin tenir-ho tancat i bloquejat els hi permet seguir tenint un monopoli i mantenir el seu lobby, doncs, tancat, i que no entrin actors que els hi puguin fer la competència.
Tot, evidentment, transparent i queda registrat. Per tant, l'agència tributària estarà informadíssima de tot el que fem amb l'euro digital.
Bé, aquest és un altre tema, és el tema de privacitat i dades, no? Jo començaria pel final, o per la realitat de dia d'avui, i és, alerta, l'agència tributària, a dia d'avui, i la política i els governs saben molt més del que ens pensem, i ja hauríem de saber-ho nosaltres. Està tot connectat. Avui dia poden saber l'agència tributària des de les compres que fem a Amazon fins a quants bitllets havíem comprat, a quants hotels hem estat, quina és la nostra despesa amb l'operadora de telefonia mòbil, amb quines gasolineres repostem, quins cotxes comprem, quina és la nostra mobilitat amb connexions a través de Google App, amb Google Maps, etc. Llavors, això serà un discurs i un debat que portarà cua, no? Però sembla que aquí l'únic atac que algú pot trobar amb el tema de la digitalització real de l'euro és amb el tema de la privacitat. I la meva resposta és, doncs, que sí, de privacitat dels nostres usos quotidians ja no existeix. Això per un costat. Sí, és cert que hi ha punts que poden facilitar, doncs, que hi hagin altres dades o certes dades molt sensibles que es puguin que puguin veure la llum, no? Per exemple, els tokens, no, els wallets dels euros digitals podrien dir que l'Àlex, o podrien, com que és una cadena pública de blocs, podrien ensenyar a algú que en sabigués una mica, doncs, que l'Àlex té 3.000 euros o 50.000 euros de saldo, no? I aquí és una mica on hi haurà el debat de veure fins a quin punt hi ha certes dades que es poden fer més públiques o no a la cadena de blocs.
Avui estem parlant amb l'Àlex Saiz perquè ens expliqui tot el que hi ha al darrere d'aquesta revolució, millor dit, que és l'euro digital. Molta gent també es preocupa per tema de l'estabilitat de la moneda. Clar, això no és un bitcoin, no és una criptomoneda a l'ús, sinó que deu tenir equivalència amb un euro físic, no, suposo? Vull dir que no fluctua. Fluctuarà igual que fluctuï l'euro.
Ah, exacte. És així, ho has definit perfectament. Tal qual tu tants euros digitals tens, tants euros fiat, que es diu, o euros tradicionals, queden guardats en una compte de salvaguarda. Que això, per contra, posa una mica de potes en l'aire al sector financer tradicional i tornem una mica al concepte arcaic històric dels inicis de la banca, no? Que era que et donaven tres papers que equivalien a $300 perquè ells tenien un lingot d'or que equivalia a $300, no?
Sí, sí.
I tornem una mica a aquest escenari, que per altra part és el que dona una estabilitat financera molt bèstia al sistema. A dia d'avui el sistema nostre, el sistema financer, no és estable. Recordem tots que quan algun alt directiu d'alguna entitat financera espanyola, no vull dir noms, ha fet una mica el que diem els biguetans al marciano, ha fotut l'entitat financera potes en l'aire, no?
Sí, sí, sí.
I
sí.
Després l'hem hagut d'anar a rescatar tots amb diners de la butxaca de tots nosaltres. Llavors, bueno, són debats macro és interessant com a mínim que tots entenguem una mica cap a on anem i veure què passarà, com evolucionarà, quin serà el posicionament dels lobbies especialment i de la política, que tindrà molta pressió en dir, bueno, estem provocant un canvi de paradigma al sector financer, que té molt poder.
Clar, i això crea sempre resistències. Per acabar, molt ràpidament, a partir de quin moment podem començar a fer-los servir, els euros digitals?
A veure, off topic, però ho puc dir, el Banc d'Espanya, amb reunions privades que hem tingut, ens han dit, senyores, vosaltres heu dit que això acabareu les proves en 9 mesos, volem que ho tingueu d'aquí 3 mesos. hi ha molta pressió internacional perquè hi ha el yuan xino que està digitalitzat ja, que ja funciona de la mateixa manera que el nostre eureme. Els hi fa molta por i els hi fan por projectes americans. Llavors, quan serà realitat? Per la nostra part, jo crec que entre 6 i 9 mesos ho tindrem al carrer. El que no vol dir necessàriament, el que no passarà, no sabem segur si passarà, és que ho lideri Money o ho lideri el Banc Central Europeu o algú altre que sigui més espavilat que nosaltres.
Doncs una revolució amb totes les lletres, en majúscules i en negret i subratllada. Àlex Saiz, CEO i fundador de Money, moltes gràcies i enhorabona.
Gràcies.
La creativitat requereix tenir el valor de despendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem, com sempre, amb una frase. Hem començat amb la frase d'una pionera de l'aviació i acabem amb la reflexió d'un astronauta, la del nord-americà John Glenn. Glenn diu: si alguna cosa he après dels meus anys de vida és que les persones més felices i satisfetes que he conegut són aquelles que es van dedicar a fer alguna cosa més gran que mirar només pel seu propi interès. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.